I ara el que fem és volar fins al Marroc, territori de procedència de molts dels nostres veïns aquí a Formentera i a Eivissa, però no hi anem per parlar del Marroc, i anem per parlar d'una tradició que també estava establerta al Marroc. Anem a parlar dels llibres sagrats, els llibres espirituals de la tradició jueva. De fet, parlarem concretament del llibre de la creació, del que se'n publica una segona edició a càrrec de Fragmenta. Aquest és un llibre previ a la càbala jueva i que ha estat traduït, introduït per en aquest cas, en Manuel, ha estat escrit per en Manuel Forcano. En Manuel Forcano és poeta i traductor, és doctor en filologia semítica per la Universitat de Barcelona, va estar professor d'hebreu i d'arameu a la Universitat de Barcelona 96 al 2004 i ha traduït l'hebreu de l'hebreu moltíssimes obres referencials importantíssimes, i després ha escrit textos importantíssims com Els jueus catalans, les croades vistes pels jueus, i també ha traduït autors tan i tan importants com Amos Oz de l'hebreu, disculpeu, al català. També ha traduït els llibres d'Ibn Battuta i, entre altres coses, doncs, ha publicat molta poesia pròpia, com ara el darrer llibre, A tocar. Molt bon dia, Manel.
Bon dia i bona hora.
I gràcies per atendre'ns aquest matí a Ràdio Illa. Comencem
A vosaltres per tocar-me.
Pel principi de tot. No pel Gènesis, però pel principi de tot. Escolta una cosa, la càbala, perquè clar, expliquem, o sigui, ens diuen el llibre de la creació, i és un llibre previ a la càbala jove. Per molt de naltros no iniciats, ja, doncs clar, la referència és la càbala jueva. Explica'ns què és la càbala jueva.
La càbala jueva és el conjunt dels ensenyaments esotèrics i tics del judaïsme, i és un fenomen filosòfic-religiós que es desenvolupa en el judaïsme d'Occitània, a la mitjana, a poc per la comunitat jueva.
Manel, disculpa, que tens, m'ho ha fallat una miqueta la cobertura, no sé si és qüestió de situació o no t'has mogut,
no,
tu.
Bueno, jo no m'he mogut.
Bueno, veurem
si... millor?
Sí, t'has sentit millor, veurem si... Perquè, clar, se sentia que et perdíem, i llavors doncs, no estàvem explicant. Ah. M'ho hem quedat que en Occitània, m'ho hem quedat.
Sí. És a Occitània, a Narbona en concret, i d'allà es va estenent cap a les comunitats jueves de Catalunya, després de Castella, i després amb l'expulsió dels jueus decretada per Reis Catòlics al segle XV, s'estén ja per tot el Mediterrani, per Itàlia, per la Terra d'Israel, per l'Imperi Otomà, i es fa doncs un fenomen molt famós, tal com el coneixem nosaltres avui, actualment.
Perquè de vegades sentim
això de...
No, dic que de vegades sentim a famosos, no sé, em sembla recordar la Shakira o la Madonna, personatges famosos que diuen que estan molt, en fi, fascinats i que d'alguna manera practiquen la càbala. Com es fa això avui?
És una cosa molt difícil d'entendre quan personatges d'aquests diuen que practiquen la càbala, perquè per practicar la càbala has de saber molt bé hebreu. I la càbala, al cap i a la fi, no és sinó una reflexió i una recerca d'un missatge ocult que està en el text bíblic i que no diu el que literalment, de forma horitzontal, nosaltres en una lectura horitzontal entenem, sinó el que diu el text en una forma o una lectura perpendicular.
Però estem parlant de l'Antic Testament, exclusivament.
Sí, sempre del text bíblic hebreu, de la Bíblia hebrea, és a dir, l'Antic Testament de les Bíblies cristianes. Per tant, les persones que fan càbala han de tenir un requisit imprescindible per començar, és saber molt d'hebreu i saber i conèixer molt bé el text bíblic, perquè sense això és impossible cercar un segon sentit o un missatge ocult a darrere del missatge directe normal que nosaltres tenim de la lectura normal de la Bíblia. Per tant, quan personatges d'aquesta categoria, com la Madonna o d'altres famosos, diuen que fan càbala, doncs jo me'ls imagino sabent molt hebreu i estudiant a fons.
Fan càbales, càbales, càbales segur.
Sí, fan càbales. Càbales en podem fer tots, però càbales jueves de debò, només la poden fer aquells que coneixen la tradició escrita del judaïsme de memòria i molt profundament. Llavors, això és un món de rabins i un món de teòlegs jueus, ningú més fora de...
Però,
llavors, tipus de persones.
Podem pensar que aquesta gent doncs tenen un rabí de confiança que els hi tradueix, que els hi transmet l'ensenyança, la llum, el coneixement del seu propi estudi, de la seva pròpia, en fi, sí, acció, diríem, en la càbala?
Podríem pensar-ho, però llavors ja no és fer càbala de debò, saps? És tenir un intermediari, una persona... És a dir, un cabalista cerca, llegeix el text bíblic i l'interpreta d'una manera, gràcies als coneixements que té, que el porta a l'èxtasi. I és en aquest èxtasi que troba la divinitat, que és el que cerquen els místics. Entrar en un èxtasi que t'uneixi a la divinitat.
O sigui...
Si tens un rabí per entremig que et fa d'intermediari, tu mai et tindràs un èxtasi.
Complicat. És com una miqueta com, per exemple, els dansaires otomans, no?, que amb els sufís,
igual,
els sufís que ballen, que ballen, que ballen fins a arribar a l'èxtasi. Això ho fas a través de la lletra, a través de la paraula escrita.
Exacte. Hi ha diversos tipus de càbala. Hi ha la que s'anomena la càbala teòrica, que és la que fan els estudiosos, els que penetren el text de forma perpendicular, uh-huh, i tenen èxtasis de comprensió i d'enteniment, perquè entenen aleshores moltes coses i entenen els secrets de la divinitat.
Uh-huh.
Hi ha també el que s'anomena la càbala pràctica, que també es fa recitant noms de Déu, amb postures, amb balls, amb música, amb repeticions infinites dels noms de la divinitat, fins que entres en un èxtasi. I en aquest èxtasi trobes la divinitat, l'entens, t'abraces, t'elimines com a ésser. En certa manera és el que ells anomenen el bitul hayesh, en hebreu, és a dir, l'eliminació de la voluntat pròpia. Per què? Perquè estàs en mans de la divinitat. Per tant, això no ho pots fer a través d'un intermediari, ho has de fer tu, has de ser tu directament. I has de ser tu directament només si has nascut en aquesta tradició i només si coneixes el text bíblic de pe a pa. Jo, com a hebraïsta, puc traduir la càbala, la puc fer conèixer, puc explicar-la, però no puc practicar-la. Jo no faig càbala, jo no tinc capacitat. I nosaltres no estem educats en aquesta tradició i des dels 3 anys ens han ensenyat de memòria el text bíblic. Només ho poden fer les persones educades profundament en aquesta tradició des de la més remota infància. Nosaltres no. Nosaltres podem fer càbales, però no càbala.
Només ho poden fer les persones que estan a les misbah.
Exacte, les yeshivot, les que estan tot el dia estudiant i repetint el text i veient tots els sentits que té i veient totes les interpretacions rabíniques que s'han donat sobre una paraula, sobre una lletra d'una paraula, perquè l'anàlisi del text bíblic és el menut. Es fa per què aquesta paraula s'escriu així, per què aquesta paraula s'escriu amb la lletra B i no amb la lletra A i no amb la lletra T. Es fan aquestes preguntes. Per què? Perquè estan intentant descobrir un missatge que no és evident, que no és el primer missatge que et dona el text escrit. I llavors això només ho pots fer quan tens un coneixement màxim d'aquest text.
Escolta, Manel, abans d'entrar en el llibre de la creació, escolta, tu quan prens consciència de la transcendència que amaga, doncs, tot el que és la tradició jueva, que és el que ha ocupat la major part del teu treball acadèmic, intel·lectual i professional, quan caus, diríem, cor pres per aquest món, per al món jueu?
Bueno, aquest món és enganyós, perquè és un món molt fascinant, perquè veritablement es descobreix, veus persones cabudes, que volen descobrir un missatge que no es veu, que no hi és a primera vista. Llavors, tu veus que aquí hi ha una gent cabuda i tossuda que submergeixen en el text d'una forma excepcional i en treuen uns fruits. I dius, bueno, és un exercici complicat, difícil, pateixen molt, però en treuen fruits. I és bonic, hi ha molta poesia. Els textos cabalístics són molt poètics perquè a vegades són molt incomprensibles i t'hi has de parar a pensar-hi dues vegades. Què m'està dient? Què està dient aquí? A vegades no, a vegades són també molt aspres i molt arrapats a la lletra i fan moltes concomitàncies i posen en referència molts altres textos per una sola lletra o per una sola paraula amb un verset i es fa aspre, es fa avorrit a vegades, eh? Però en aquest món hi ha de vegades fruits molt bonics I com que la tradició cabalística a casa nostra, a casa dels jueus, a l'Estat de Catalunya, va ser molt important, especialment a Girona i a Barcelona, doncs vaig començar a pensar que fora important que els cabalistes catalans estiguessin traduïts al català. Però quan comences a veure què és el que hem de traduir, què és el que hem d'ensenyar a la gent dels cabalistes catalans, dic, comencem pel principi. Dic, anem a traduir els textos que ells llegien i que van provocar que ells es fiquessin en aquest... I per això vaig escollir traduir com a primer text cabalístic possiblement el més important, que és el llibre de la creació.
Escolta, què és el llibre de la creació? Perquè hi ha gent que és un breu i antic opuscle d'especulació cosmològica i cosmogònic d'origen imprecís. En fi, m'ho has de traduir una mica.
Sí, és un llibre molt petit.
Però, Manel, ara mateix no te sentim mica. Ara no te sentim mica. A veure, parla, ara, Manel.
Sí, sí. El llibre de la creació...
Sí, digues.
Ara sí. És un llibre molt petit, però que diu molt. És un llibre molt màgic.
Manel, no te sentim. Manel, és una llàstima, però no t'estem sentint. A veure si te col·loques...
A veure si em moc.
Bé, intentem-ho.
Em moc una mica. Em sentiu millor?
Sentim de gaire manera. A veure, intenta parlar.
Hola.
Hola, ara sí. Digues, sí, ara sí.
Ah, sí. Doncs vinga. Doncs mira, el llibre de creació és un llibre molt petit, amb molt poques paraules, però que diu molt. I és un llibre estrany, és un llibre...
És estrany, això, que dius, perquè normalment els llibres cada cop són més llargs i diuen molt poc.
Bueno, el llibre de la creació precisament tenia ganes de fer el contrari. És un llibre molt escuet, però tot, cada paraula està prenyada mil altres significats. Llavors això va fascinar els cabalistes. I és un llibre que intenta exposar una fórmula, una recepta per ser com Déu. Si l'home va ser creat a imatge de Déu, i Déu és creador, l'home també pot crear. I per tant, per fer-ho necessita una fórmula. I aquesta fórmula és el llibre de la creació.
Però,
el llibre de creació,
però això
és
no és una miqueta...
És com una recepta.
Herètic, això? No és una miqueta una heretgia?
I tant.
Ah, val.
I tant. La càbala es mou molt, molt a prop de l'heretgia del judaisme ortodox. Ha sigut un corrent de pensament importantíssim del judaisme, però sempre un punt herètic, amb algunes coses molt agosarades i que alguns rabins van criticar fortament. Perquè la càbala s'atreveix a fer moltes coses que la llei ortodoxa, en certa manera, prohibeix o intenta controlar. En canvi, la càbala s'escapa pels marges i fa aquest tipus d'experiments. I entre ells, el llibre de la creació explica com crear de forma diferent, perquè nosaltres sabem que Déu va crear el món i el Gènesi ens explica com es va crear el món, però en canvi el llibre de la creació et diu no, es crea a través d'aquesta fórmula i et dona un recepte, has de recitar això, has de recitar allò i tu pots crear vida. I el Talmud mateix ens recorda que els savis i els rabins antics tenien aquest llibre i quan tenien gana recitaven la fórmula i creaven un vedell, llavors el menjaven. És a dir, és un llibre que et diu si tu el recites bé, pots crear una vedella per menjar-te-la o pots crear una bomba atòmica. I per tant era un llibre perillós, era un llibre molt perillós. Si tu el tenies i recitaves les fórmules adequadament, podies crear i ser com Déu. Per tant, els rabins mateixos en la transmissió d'aquest llibre el van mutilar, el van escriure malament en algunes parts o van deixar frases sense escriure perquè la fórmula no funcionés. Però el llibre va crear una expectació tan gran que es va fer molt, molt, molt famós, molt conegut, i la majoria dels cabalistes a l'edat mitjana en fan un comentari, perquè intenten entendre què són aquestes paraules del llibre de la creació que tenen aquest poder creador. I en fan molts comentaris. Vull dir que és un llibre molt interessant, molt petit, molt poètic, molt bonic, molt incomprensible, però prenyat de molt sentit, de molta força... i se li atribueix el poder de crear vida.
Té una essència poètica, el llibre, també?
Sí, perquè les frases són, en certa manera, bastant breus, semblen versos, i tenen sonoritat, i són molt poètiques. Possiblement perquè són molt metafòriques i perquè tenen un doble sentit molt gran, doncs té tot una aura poètica i el llibre és molt, molt poètic. I veritablement va ser una de les raons per les quals també em va agradar posar-me a traduir.
És el primer cop que es tradueix.
Al català sí. El català estava, i el castellà ja estava traduït, però no de l'hebreu. Llavors, l'editorial Fragmenta, quan els hi vaig explicar el projecte, em van dir, bueno, doncs fes-lo en català i en castellà, perquè les versions castellanes que hi havia no estaven fetes de l'hebreu directe.
Estaven fetes del francès o de l'anglès? O...
Sí, del francès, de l'anglès o d'altres llocs. Llavors el vam fer en català i també vam fer la versió castellana, que va funcionar també molt bé. Sí, sí, és un llibre que trau.
Molt bé, sí, sí, ja hi ha una segona edició. Ja per acabar, Manuel Forcano, molt interessant aquesta... Manuel Forcano, molt interessant, doncs, aquesta... fer classe express didàctica sobre el món de la càbala, i en aquest cas el llibre de la creació. Deixa'm preguntar-te, el món... tot allò entorn a lo jueu, a Israel, ara mateix pareix que viu una segona edat d'or, no? Tenim aquestes sèries que s'estan fent, no? A la televisió, per exemple, sí. I cada cop pareix que interessa més. Això té un perill, té un contrapès, que és l'augment de l'antisemitisme?
Jo no crec. Jo crec que el tema jueu ha interessat sempre perquè es tracta d'una comunitat religiosa i cultural molt antiga, que ha perdurat en el temps, i això li dona, en certa manera, doncs una aura, no?, de resistència, de fortalesa, de solera, que veritablement tenen i que interessa, sempre ha interessat. I això s'hi ha afegit al victimisme que han sofert, bueno, el victimisme que aquells del qual aixequen bandera, perquè veritablement han viscut temporades doncs molt negres en la història, no?, perquè han estat perseguits pràcticament a tot arreu durant
tota la
molts
vida,
segles,
sí.
Tota la vida pràcticament. Aleshores, doncs aquesta història tràgica de superació agrada, interessa, i jo no sé si això provoca aleshores al mateix temps un contrapès d'antisemitisme. Això ha existit també sempre i seguirà existint. Malauradament la raça humana és així i es discriminen grups per qualsevol tonteria, i per tant els jueus sí, interessen, perquè, però
l'antisemitisme
hi és i serà.
O ens agraden o els odiem, o ens agraden i els odiem. Això va estar intrincat en la nostra saba cultural que se'n va a segles i segles d'antiguitat.
Moltíssima... També és cert que el discurs ideològic de l'Església, tan imperant durant tants segles, ha deixat una marca sobre la gent en certa manera, menysprear, odiar, perseguir aquesta gent. Per molt que l'Església ara ja no faci aquests discursos, bueno, han sigut molts segles. Els nostres pares, o potser els nostres avis segur, anaven a matar jueus cada Setmana Santa a l'Església, com si diguéssim. Ho fèiem simbòlicament o ho fèiem de debò durant l'edat mitjana. Per tant, això queda. I per tant, que ens interessi anar al poble jueu i les qüestions relatives a Israel o a la religió jueva, doncs està bé, és normal, però l'antisemitisme, malauradament, també és normal a causa d'aquest abús ideològic que hem patit de part de l'Església o d'altres factors, no? Però bueno, esperem que remeti a poc a poc.
Moltíssimes gràcies, Manuel Forcano. Hem parlat avui del món de la càbala i de la seva traducció extraordinària d'aquest llibre de la creació. Gràcies i molt bon dia. Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres. Molt bon estiu a tots.
Salut.
Gràcies.